l'esport del punt.
El resultat de la moció de censura ha dibuixat un nou panorama al Barça. El soci ha parlat i ha votat. Joan Laporta continua de president perquè els estatuts així ho permeten. Però els resultats negatius que va obtenir a les urnes el posen en una situació molt delicada. Maria Guixà, bona tarda.
Bona tarda.
El dia després del referèndum, uns i altres demanen reflexió.
Reflexió, anàlisi, seure en calma, interpretar els resultats i prendre les decisions que calguin. Aquesta és la voluntat de la Junta Directiva que es reuneix demà. Albert Perrin, membre de la Junta, és conscient que cal un exercici de reflexió profund.
El vot de censura no són unes eleccions que es valoren els resultats. El vot de censura es guanya o es perd. A partir d'aquí, sí que nosaltres en som conscients, com ha dit el president, que hem tingut un toc d'atenció fort. I tenim que refer coses que potser hem fet malament i tenim que fer una anàlisi profunda junta, però tenim il·lusió per continuar i tenim projecte.
La continuïtat de la Junta està garantida perquè els estatuts del club així ho legitima. Recordem que perquè la moció guanyés calia el 66% o més dels vots favorables i el resultat final va ser del 60,60%. Conscient d'aquesta situació, l'impulsor de la moció, Oriol Giral, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la Junta necessita fer balanç del resultat.
Jo crec que el vot de censura servirà per moltes coses. Jo crec que aquesta Junta, si l'anàlisi que en fa és de continuar, n'ha de fer una altra encara de com actuar a partir d'ara, no? I jo crec que ha de ser des del respecte a la norma estatutària, respecte a que ells reclamaven ahir perquè el vot de censura no ha prosperat estatutàriament, i sobretot d'una manera de fer. Jo crec que ahir el soci va parlar de forma molt majoritària de que hi ha tota una sèrie de coses que no ens agraden.
Giral, que en la compareixença de premsa d'ahir també demanava aquesta reflexió, va comentar que trobant-se en la mateixa situació que Joan Laporta, ell dimitiria. Albert Perrin considera que això és una altra qüestió.
Aquí per què estem? Per fer un acte de moralitat o fer un acte democràtic en base a uns datos? Esclar, jo crec que són coses diferents, no? Vull dir, perquè si té que ser un resultat que el tenim que executar en base a la moral, llavors canviem els estatuts i ho fem d'una altra manera, no? Perquè si no tenen cabal dels resultats i té que ser una cosa de moralitat, no cal que potser un s'ho plantegem, no?
Oriol Giral ha tornat a puntualitzar que no serà candidat a la presidència del Barça i en la mateixa línia que s'expressava també ahir Joan Laporta ha demanat que cal retrobar la unitat del barcelonisme.
Sobretot el que sí hem de fer a tots els barcelonistes és tancar files amb l'equip. Ahir vam poder dir la nostra i si la Junta Directiva considera que de l'anàlisi que n'ha de fer és que aquí doncs bé, no ha passat pràcticament res o ha passat poca cosa, i que han de seguir en el càrrec i que, doncs bé, doncs escolta'm, tots amb ells i a mort amb l'equip, com sempre, no?
I ara què ha de fer Joan Laporta? Una cosa és el que diguin les dues parts sempre interessades. Una altra cosa és el que pugui pensar el soci. Per saber-ho, el nostre company Jordi Nomdedeu ha parlat amb diferents representants de les penyes del club. Jordi, bona tarda.
Bona tarda. Diversitat d'opinions entre els penyistes de tot Catalunya. Des de les comarques de Barcelona, per exemple, Josep Gomaris, és president de la penya de Sant Vicenç de Castellet, proposa una solució a la situació actual. Diu que Laporta hauria de dimitir a nivell personal i deixar el club en mans de la Junta actual.
Ell com a persona, perquè ha sigut un vot contra el president Laporta, ell hauria de plegar i passar, doncs, amb el senyor vicepresident, segon, el que sigui, si vol acabar, doncs, la legislatura o el mandat actual. Aleshores, doncs, jo crec que aquesta fou la posició més bona pel bé del Barça, perquè jo crec que ara aquí, fins ara, si hi havia factura social, encara n'hi haurà més.
Des de Lleida, Josep Pont, president de la penya de Tàrrega, troba excessiu el vot de càstig i aposta per la continuïtat de l'actual president.
Que jo crec que hauria de continuar fins al final del mandat. Tinguent data de caducitat com té, bé, si els socis el van elegir pel mandat aquest, crec que l'hauria d'acabar. Alguns dels problemes que té també se'ls ha buscat ell, amb una sèrie d'actes i comportaments que no han estat massa en el lloc que hauria hagut d'estar, però tampoc no crec que n'hi hagi per muntar la que s'ha muntat ara.
Des de la demarcació de Tarragona, el president de la penya blaugrana Joan Gàmper d'Amposta, Miquel Bertran, recorda que el club està per sobre les persones que el governen.
Ara mateix el senyor Laporta és un president dèbil. Home, la situació ha quedat una mica tocada per això, pels resultats. Però d'aquí a que la institució o el club quedi perjudicat, suposo que el Barça està per damunt d'aquestes coses. I la gent, l'aficionat i el soci, suposo que pot ajudar a tirar endavant en aquesta situació.
I des de Girona, el president de la penya barcelonista de la ciutat es mostra preocupat per la situació d'inestabilitat en què deixa el club l'emoció. Emili Josep Sant Martín aposta per passar pàgina i centrar-se en l'aspecte esportiu.
Crec que és un toc d'atenció molt important de cara a la directiva actual. Crec que primer han de reflexionar molt sobre els resultats i després, a partir d'aquí, crec que tots plegats hem de mirar a veure què és el millor pel Barça. És a dir, si ara s'obrís un procés d'eleccions, és a dir, que dimitís l'actual junta i s'obrís un procés d'eleccions, ens hauríem de plantejar que no perdem una altra temporada. És a dir, ja n'hem perdut dues. Jo crec que el principal ara mateix és mirar de trobar una solució perquè no en perdem una tercera.
Els llibres et canvien per dins i a l'FNAC farem que es noti per fora. Per la compra de dos llibres de la nostra llibreria de butxaca, aconsegueix gratis una bossa de disseny exclusiu de Cucu Xumuso. A les botigues FNAC i FNAC.es.
L'altre protagonista d'avui, Rafael Nadal, el jugador de Manacor, viu la ressaca del dia més important de la seva vida, la victòria a la catedral del tennis Wimbledon. Jaume Boix, bona tarda.
Hola, Josep Anton, bona tarda.
Un partit èpic, la final més llarga de la història, el jugador balear supera Federer en 5 sets.
Rafa Nadal va destronar Roger Federer a Wimbledon en una final èpica i històrica i s'acosta cada cop més al primer lloc de la classificació mundial. Nadal va guanyar el seu primer títol a Wimbledon en un partit èpic pel desenllaç i històric per diferents raons, perquè feia 28 anys que cap tenista era capaç de guanyar seguits el mateix any els títols de Roland Garros i Wimbledon. L'últim havia estat el suec Björn Borg. Històrica també perquè Nadal va igualar la marca de Rod Laver del 1962 i es va convertir en el segon jugador de la història capaç de guanyar Roland Garros i tot seguit dos títols en tornejos d'herba, Queens i Wimbledon. El millor premi per Nadal, però, va ser ahir la victòria.
El premio es ganar el título, ¿no? Después, lo más importante es ganar el título. Después de eso, cuando ya tienes el título, claro que ganando al número uno, a probablemente el mejor jugador de la historia, o casi, aquí en hierba, 5 títulos seguidos, un partido como dramático, como ha sido. O sea que, bueno, partido probablemente más emocionante que he jugado en mi vida, ¿no?
Federer va aguantar 5 sets i va salvar 3 punts de partit abans de cedir el títol i veure com Rafa Nadal li trencava la sèrie rècord de 65 partits seguits guanyats en pistes d'herba. Federer no va poder evitar que la força mental de Nadal s'acabés imposant.
En la final de Wimbledon, como aunque se pasan todas las adversidades posibles, después además de la experiencia de las otras dos, ¿cómo no va a estar concentrado al 100% y con la motivación por las nubes, ¿no? Yo mi único objetivo era estar positivo en todo momento, concentrado. Y si perdía, bien, pero yo quería estar positivo y sabiendo que me iba a casa, pasase lo que pasase en la final, pues habiéndolo dado todo y habiendo estado todo el rato con la actitud necesaria como para poder afrontar una final d'estas características, ¿no?
Rafa Nadal supera per primer cop la seva carrera als 6.000 punts ATP. Després de guanyar Wimbledon té 6.055 i s'acosta cada cop més a Federer, que encara en té 545 més. Nadal és el tenista amb més títols aquesta temporada. Barcelona, Monte Carlo, Hamburg, Roland Garros, Queens i Wimbledon completen la mitja dotzena de victòries de Rafa, que també ha perdut les finals de Chennai i Miami i ha estat semifinalista a l'Open d'Austràlia. Nadal es va convertir ahir en el segon tenista espanyol que guanya el títol a la catedral de Wimbledon. El primer va ser Manolo Santana fa 42 anys. A Santana li van donar un premi de 200 lliures esterlines. El premi de Nadal van ser 947.000 euros. Nadal ahir va entrar al grup dels elegits que han guanyat a París i Londres. Ja són 5 títols de Grand Slam i només té 22 anys.
El públic de Wimbledon, sempre tan exigent, es va rendir a l'evidència. Avui la premsa anglesa lloa el partit d'aquest manacorí emergent. Anem a Londres. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Rafa Nadal és l'autèntic protagonista a la premsa britànica aquest matí. La seva fotografia ocupa les portades de tots els diaris generalistes en detriment de l'heroi local Lewis Hamilton. The Times dedica la foto de la seva portada al de Manacor celebrant la victòria estirat a la gespa de l'All England Cup amb el titular Nadal triomfa en una final èpica a Wimbledon. El Daily Mail encara publica una fotografia més gran del tenista a la portada, titular rotund. Després de 5 èpiques hores de drama agònic, Nadal guanya la millor final mai disputada. Pel que fa al Daily Telegraph, amb foto de Nadal, explica a la portada que el tenista balear acaba amb el regnat de Federer a Wimbledon i coincideix a assenyalar que la d'ahir va ser la millor final jugada a la gespa londinenca. Lògicament, la premsa esportiva també es fa ressò de la victòria de Nadal a Wimbledon, com també les ràdios i televisions angleses. Tots coincideixen en assenyalar que el manacorí ha acabat amb la hegemonia de Federer i que el seu regnat pot ser rotund els propers anys.
Deixem Wimbledon per parlar del Tour de França. Avui tercera etapa entre Saint-Malo i Nantes. 208 quilòmetres, Alejandro Valverde, líder. Connexió amb el nostre home a la ruta, Ricard Buigues, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Situació en curs en aquests moments, a més de 120 quilòmetres per la línia d'arribada, situada avui a Nantes. Hi ha un grup de 4 escapats, els francesos de Romain Feliu, de l'AG2R, Samuel Domalien, del Cofidis, l'italià Paolo Longo, del Barlawol, i el nord-americà Brit Korn del Garmin. La diferència en aquests moments amb el gran grup és superior als 12 minuts. L'etapa, però, és molt llarga, sense cap dificultat muntanyosa, terreny ideal, doncs, perquè els sprinters arribin en condicions avui per disputar l'esprint. Això provocarà que, evidentment, els equips amb interessos comencin a tirar ja del grup en els últims quilòmetres de l'etapa. També li interessa controlar aquesta etapa al cas de Parn per mantenir Alejandro Valverde com a líder, com a mínim fins a la crono de demà, i poder prendre referències de tots els favorits en aquesta ronda francesa. Atenció amb el vent avui, que bufa fort, i amb la pluja intensa, amb punts molt concrets dels recorreguts.
Aquest Tour és debut del català Josep Jofré, un debut que li arriba ben tard.
Sí, Josep Jofré ha aconseguit el somni de córrer un Tour. La seva primera oportunitat li ha arribat quan ja havia passat els 30 anys, tot i això, atenció, ja fa gairebé una dècada que és professional. Va debutar amb el Boavista. De fet, ell és un dels molts ciclistes que han hagut de marxar al ciclisme portuguès per fer el salt de professional. L'any 2003 va fitxar, però, per Bodisol, el 2007 per Predictor Lotto, i enguany vesteix el mallot del Saunier Duval. Això dit el seu director esportiu, Xoxan Marchín.
Cuando he hablado con él hace ya más de 4 o 5 años, quería que viniese al Tour de Francia en este equipo, ¿no? He querido contratarlo hace mucho tiempo. Este año no lo hemos podido hacer. Es un corredor al cual tengo muchísima confianza y es un corredor al cual demuestra muchísima profesionalidad. Y esa profesionalidad la tiene que mostrar en la mejor carrera del mundo. Y el Tour es la mejor carrera del mundo. Aquí va a tener que estar supeditado un poquito a tanto a Cobo como a Rico, que son hombres para la general, pero él va a tener libertad absoluta para hacer también su carrera y buscar etapas, ¿no? Pero cuando no esté en fugas y demás, pues tendrá que estar cerca de los líderes.
Jofré ha necessitat 2 etapes per comprovar que el Tour és diferent.
Sempre ho hem sentit a dir, no?, que la primera setmana hi ha molts nervis, i així és, no? Per la televisió, per exemple, es pot veure, no?, que normalment un grup de 190 corredors pràcticament sempre està estirat i és molt llarg, i aquí els primers quilòmetres, sobretot, doncs el grup es comprimia molt, i això vol dir que entre els espais entre ciclista i ciclista, doncs, són molt petits, i qualsevol error, doncs, produeix aquestes caigudes.
Gràcies, Ricard. Bona tarda.
Bona tarda.
Alzines, 0. Aventures, 0. Bambis, 0. Colors, 0. Collites, 0. Diumenges, 0. Estacions, 0. Llars, 0. Olors, 0. Quan un bosc es crema, no hi queda res. El bosc, foc, 0. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, per la prevenció, som-hi. I si veus foc o fum, truca al 112.
La Federació Catalana de Patinatge viu aquests dies una de les seves cites més importants. Ahir va acabar a Venezuela el Cono Sur de Velocitat. Catalunya ha aconseguit una medalla de plata, ha quedat tercera al medaller. Aquesta setmana és el torn del patinatge artístic. Helga Molinero.
Des d'avui fins al dia 13 se celebra a Brasília el Campionat Sud-americà de Patinatge Artístic amb participació de la selecció catalana en sènior i xous. Xavier Urrit, tècnic de la selecció, explica què els suposa poder participar en aquesta competició.
Una de les coses positives d'aquestes competicions és que dona la porta, obre la porta a d'altres patinadors que potser mai havien tingut l'oportunitat de sortir. Són patinadors de nivell internacional i que sempre s'havien quedat a les portes. És una oportunitat nova per pujar al nivell de la federació, per tal de pujar els que s'han quedat sempre darrere, diguéssim, no? Per tal de donar una oportunitat als que estaven a darrere.
Zurich Connect t'ha ofert els esports.
Increïble, senyors, això és increïble! 0,5, 0,5, des de 0,5 euros al dia!
Ara amb Zurich Connect, l'assegurança del teu cotxe des de mig euro al dia i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 00 85 o per internet. Zurich Connect, connecta amb els experts.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Tornem al futbol. Avui es posen a treballar 4 equips més de primera, s'afegeixen al Deportivo, fan revisions mèdiques Mallorca, Recreativo, Atlètic de Madrid i Sevilla. Toni Rigal.
Bona tarda. L'Atlètic de Madrid torna avui als entrenaments amb la mirada posada a la prèvia de la Champions. A la plantilla matalassera hi ha 5 novetats: Coupé, Eitinga, Ogfalusi, Paulo Assunção i Sinamà, encara que la directiva farà una oferta al València per l'internacional David Silva. El Sevilla jugarà aquesta temporada la Copa de la UEFA, encara que ha hagut de traspassar Daniel Alves i Keita al Barça, i el central bielorús al Chelsea ha fitxat els defenses Fernando Navarro i Koncou, els migcampistes Romaric i Acosta, i ultima les gestions per incorporar el defensa francès Sebastián Esquilachi. Manolo Jiménez confia en les gestions de la secretaria tècnica que encapçala Monchi.
La secretaria tècnica de Sevilla pues trabaja muy bien, no en vano pues siempre... En la mayoría de los casos han sido jugadores muy rentables, prueba de ello que después son los grandes equipos los que demandan esos futbolistas, y en esa línea pues hay que confiar en la Secretaría Técnica.
El Recreativo ha incorporat 3 jugadors, Roberto, Marco, Rubén i el migcampista argentí Sebastián Nayar, que ha originat la denúncia de Boca Juniors a la FIFA que reclama de 10 a 15 milions d'euros de traspàs. Nayar ja l'han presentat com a jugador del Recre.
Todo jugador de allá quiere venir a jugar a una de las ligas más importantes del mundo, ¿no? Como es la de España. Así que, como decía, venir acá a sumar y tratar de hacer lo mejor posible para que le vaya bien al club y a mí en lo personal.
També ha tornat als entrenaments al Mallorca. L'entitat balear ha traspassat Ibagaza, Fernando Navarro i Jonás Gutiérrez. A l'espera d'incorporar més jugadors, Gregorio Manzano disposarà del defensa José Mi del Villarreal i d'Alloce del Racing.
La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat Alemanya 13-7. Aquest matí s'ha classificat per les semifinals de l'Europeu de Màlaga. Aquesta nit juguen els nois en situació delicada en aquest campionat. Roger Arneu, bona tarda.
Bona tarda. Després de la victòria d'ahir per 12-4 contra Eslovàquia, la selecció espanyola de waterpolo encara té opcions a l'Europeu de Màlaga, però tot i així, per superar la primera fase del campionat, el combinat espanyol ha de guanyar avui a Grècia, demà a Hongria i, a més, esperar altres resultats. Rafa Aguilar és el seleccionador espanyol.
És molt difícil, després de perdre els dos partits contra dos rivals directes per aquesta classificació, que són Montenegro i Croàcia. El que sí que l'equip té ara molt clar al seu cap és el full de ruta i de que hem de procurar sobretot retrobar el nostre joc al marge del resultat i trobar allò que necessitarem, no tant només ara pel Campionat d'Europa, sinó també pels Jocs Olímpics.
Fins ara Espanya havia perdut contra Montenegro i també contra Croàcia. Amb la victòria d'ahir contra Eslovàquia, l'equip de Rafa Aguilar ha recuperat la confiança.
Necessitàvem tindre una victòria i sobretot retrobar-nos amb el joc, veure que érem eficaços en tota una sèrie d'aspectes del joc que havíem treballat i que fins ara, producte també de la qualitat dels rivals que havíem tingut, no havia pogut ser.
D'altra banda, el jugador Quico Perrone es perdrà el que resta de l'Europeu a causa d'una lesió ocular que es va fer ahir. Una lesió que en principi no li impedirà ser als Jocs. Ara el seu lloc, a l'Europeu, l'ocuparà Svilsen Pirlakov.
Parlem de motor. El trencament d'un amortidor del seu cotxe ha provocat l'abandonament d'Oriol Servià aquesta matinada a la desena cursa de la IndyCar Series a Watkins Glen, als Estats Units. La prova l'ha guanyada Ryan Hunter Ray. A la general és líder Scott Dixon i Oriol Servià és el desè. El pivot suec d'handbol Magnus Jernemeyer ha arribat a un acord amb el Barça d'handbol, ha firmat per 2 temporades. Ve del Gudme, té 32 anys, fa 2 metres, pesa 113 quilos i durant 2 temporades va jugar al Torrevella. Acabarem amb la guia de l'esport televisat.
Per Teledeporte i després per la 2 de Televisió Espanyola podeu veure ja la tercera etapa del Tour de França amb Alejandro Valverde, que defensa el lideratge. Més tard, a 4:45, també per Teledeporte, la primera jornada del torneig de tennis de bàsquet de Suècia. I a les 9, transmissió en directe del partit de l'Europeu masculí de waterpolo entre la selecció espanyola i Grècia.
Amb això acabem. Gràcies per la vostra atenció i bona tarda.